Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 10 minuts que passen de les 9 del matí. Com saben, el meteoròleg físic i presentador del Temps de TV3, Tomàs Molina, és el número 2 a la candidatura d'Esquerra Republicana a les eleccions europees previstes pel mes de juny. El partit es presenta en coalició amb Bildu i BNG. I per parlar-ne de tot plegat tenim amb nosaltres Tomàs Molina. Senyor Molina, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
En quin moment Tomàs Molina es planteja fer el pas al món de la política?
Ha estat un procés. Ha estat un procés, jo l'explico, lligat a la meva tesi doctoral. Qui em coneix sap que jo sempre deia que el meu objectiu de vida era ser doctor abans dels 60. Això era el que deia jo fa 5 anys. I el meu doctorat és en comunicació del canvi climàtic i sobretot orientat a la millora de la governança. És a dir, per què no ens estem en sortint prou en fer que les coses passin. Coses que són evidents que han de passar, que vol dir adaptar-nos, de canviar algunes de les coses del nostre entorn. I dintre d'aquesta recerca associada a la tesi doctoral, van començar, mira, per coses de la vida del meu fill, aquestes coses, doncs algun contacte amb Esquerra, no? I amb més món polític. I una cosa amb una altra, una cosa amb una altra amb el temps, doncs mira, al final acabes fent el pas aquest, que és un pas curiós, almenys amb una persona.
Ja sap on s'hi ha ficat o no?
Tothom em diu, on t'has ficat? On t'has ficat? És un món diferent, molt diferent, creu-me, del que jo he estat tota la meva vida. Però ho faig amb convicció en el sentit que cal fer-ho. I, per tant, si els altres, si algú no s'hi posa, doncs m'hi poso jo i miraré de fer-ho tan bé com pugui. I entro amb decisió, perquè hi ha moltes coses que cal fer i si els altres no les fan, doncs aquí em teniu per intentar fer-les.
Tot just fa una setmana que publicava un vídeo a X, a les xarxes, a Twitter, on deia, entre altres coses, ni sóc ni seré polític.
No.
Però entenc que sí té ganes de ser polític, si no s'hagués presentat.
Tinc ganes de fer polítiques. Crec que és necessari, és imprescindible, és imperatiu fer polítiques de canvi climàtic. I cal fer-les diferent de com s'han fet fins ara. Ja sé que potser sona una miqueta petulant o com dient aquest home que es pensa que ho canviarà tot. Si puc, canviaré tant com pugui, perquè no t'està fent prou bé. Per què? Doncs perquè la gent, hi ha moltes persones que veus que estan a favor, però que diuen, home, però tal com ho feu, no? Doncs fem-ho millor, entenguem el que diuen les persones, entenem quines són les mancances o allò que ens fa por d'allò que ens estan dient o allò que no veiem gaire clar d'allò que ens diuen, i intentem fer-ho millor perquè les coses passin.
S'ha inspirat en algú per fer el pas?
No. Jo? No. Jo sóc de seguir...
I potser igual té un referent polític, no?
No. Jo sóc, ara que estem a Ràdio Estel, jo sóc de seguir la Divina Providència, creu-me. Però sí que és veritat, I van passant coses i veus que com si dius, hem d'anar cap allà, doncs si hem d'anar cap allà i sóc jo el que ha d'anar cap allà, doncs vés cap allà i mira de fer-ho també com puguis.
De seguida parlem d'Europa, de canvi climàtic, no només de canvi climàtic que afecta tot el món europeu, però abans és veritat que la seva decisió ha creat certes controvèrsies. Per exemple, un comunicat del Consell Professional d'Informatius de TV3 que reconeix que decisions com aquesta, diuen, contribueixen a associar-nos a determinats postulats polítics i que tot plegat eclipsa la bona feina que els professionals d'informatius intenten realitzar cada dia.
És que fan molt bona feina des de Televisió de Catalunya, molt bona feina. Els informatius som líders des de sempre. Els TN són líders indiscutibles de les nostres franges i, per tant, la feina és impecable, la que es fa des de TV3. I res més lluny de la meva voluntat d'eclipsar ni de posar cap paraula que no sigui bona en els informatius de Televisió de Catalunya. De fet, jo vaig deixar de sortir abans de fer el meu vídeo perquè no pogués haver-hi en cap moment res que pogués semblar allò que intentava posar alguna màcula.
Ja senta malament, però, aquest comunicat del Consell?
No. Cadascú fa allò que creu que ha de fer i ja està. No. Déu me'n guard. No trobareu... No, en la meva vida mai diré res. És que a més no es pot dir. Jo sóc d'informatius de Televisió de Catalunya, encara ho sóc, i crec que es fa molt bona feina i, a més, amb molta professionalitat. Per tant, no tinc res a dir dolent.
Què en pensa que el fins ara número 2 d'Esquerra Europa, Jordi Soler, hagi dit que la política no sempre és justa, en referència a la seva elecció?
Que també va ser el primer moment. Després em va fer un altre de tuit, que deia que benvingut i que tiréssim endavant. Vull dir que cada moment, cadascú respon d'aquella manera que t'agafa també en aquell moment. I les xarxes socials a vegades és allò, no? Depèn de com t'agafi. Per tant, no, cap mena de rincor. De fet, ens veurem d'aquí uns dies.
I encara deixi'm preguntar-li per què fer el pas directament a Europa i no passar o pel Parlament o pel Congrés?
Perquè jo crec que la feina s'ha de fer des de Catalunya, però amb Europa. O sigui, hi ha una cosa de marc, com podem fer aquesta adaptació? S'ha de fer des d'aquí, però no tindreu prou força per fer-la des d'aquí. Necessitem un marc general a Europa i no estem sols. És que qui cregui que el clima o que això del canvi climàtic és una cosa nostra, és que no ho entén. El canvi climàtic és una cosa de tothom. I aquest tothom inclou sobretot el nord d'Europa, el sud d'Europa, el sud i centre d'Europa canviarà radicalment a un temps que necessitarà més gestió. Si nosaltres tenim més situacions de 40 graus, perquè això ja ho estem veient, estem al mes d'abril i ja hem tingut 30, i nits de 20 graus al mes d'abril. Bueno, la gent no ho recorda, però jo sí, no és normal tenir temperatures de 20 graus al mes d'abril. Això cal. Calen coses, calen temes sanitaris, calen temes de redistribució de les ciutats, de replanteig de les ciutats. I per això són canvis massa grans, és massa estructural. Per tant, cal fer-ho també des d'un punt de vista europeu.
Ara em deia, calen temes i calen canvis pel que fa al canvi climàtic, que ha agafat com a bandera política, i dic bandera política perquè la bandera del canvi climàtic ja fa molt temps que l'havia agafat. Quina serà la primera mesura que proposaria a Europa?
Si vaig a Europa és perquè crec que s'han de fer plans d'adaptació. Per mi, i això també m'ha sortit en la recerca, l'adaptació és el motor de la mitigació. La mitigació és fer reduir les emissions. Però reduir les emissions a cop de regular i de prohibir la gent i de no et podràs comprar, saps? Això, en realitat, les persones que fem, ostres, si jo vaig comprar el cotxe fa 3 dies i ara que me'l volen fer canviar aquesta gent, però què s'han pensat, no? Jo crec que no és la manera. La manera és que les persones entenguem que en aquest món cal fer les coses diferents i tots, perquè ens afecta a nosaltres personalment, cal que ho fem d'una forma més o menys simultània. I per això calen uns plans d'adaptació que tenen a veure amb Europa. Cal tot el sud d'Europa, cal un pla d'adaptació a la situació aquesta de sequeres que tenim i que tindrem encara més. A tot el sud, un dels llocs del món que totes les projeccions de futur tenen coincidència, és que tota l'àrea mediterrània tindrà una disminució de la precipitació. L'està tenint, ja ho estem veient. A Catalunya sempre han tingut sequera, sempre. Per tant, no és que sigui una novetat, però mai amb tanta gent, amb tant d'ús de l'aigua i amb tanta necessitat, no? Per tant, gestionar això és imperatiu, no és una pregunta, és imperatiu. I no podrem fer-ho sols, això. I no només som nosaltres, Això, quan parlem de sequera, no parlem només de subministrament, d'obrir l'aixeta, parlem també d'agricultura, parlem també de ramaderia, parlem de pistes d'esquí, és que parlem de tot, de la vida general, no?
Ara parlarem una mica d'agricultura i ramaderia, però un té la sensació que quan es parla d'aquest tipus de polítiques estem en temps de descompte, no?
Sí. Estem en temps d'actuar. Aquest és el motiu principal pels quals he pres la decisió de fer aquest salt, no? Perquè no em dona la sensació que s'estigui fent tenint en compte a la gent. La gent moltes vegades diu sí, però no d'aquesta manera, no? Hem d'intentar buscar de quina manera sí. No sí, però no d'aquesta manera, perquè llavors és no. El que hem de fer és de quina manera ho hem de fer perquè sigui sí.
Entenc que sí que hi ha coses que s'han de prohibir, com per exemple les emissions, no? Aquest fotiment d'emissions que es transporten a l'aire a ciutats com Barcelona, que normalment està per sobre dels llindars, no?
Sí, però al mateix temps, qui fa les emissions? Les fem les persones. Per tant, això ha de ser, jo n'hi dic, governança complexa informada. Si no entenem aquesta complexitat, i ho hem d'entendre com a societat, per què fem emissions? Doncs perquè portem cotxes. I per què portem cotxes? Doncs mira, perquè és el que portem en els últims 70 anys, no? Això és sostenible de cara al futur? Ja es veu que no. Ara, cal que cada un de nosaltres que tenim un o dos cotxes, jo tinc dos cotxes a casa també. Per tant, algú em dirà, com pot ser que digui que es toma totes aquestes coses si també té dos cotxes? Sí, tinc dos cotxes. Tinc una família que té tres fills, no sé. Però hem de buscar una manera en què tots entenguem que hi hem de participar. Si no ho fem així, per moltes prohibicions que hi hagi, això no tirarà endavant perquè la gent canviarem, votarem un altre partit i la cosa no funcionarà. Per tant, aquesta complexitat és el que s'ha de gestionar i el que jo tinc una idea sobre com gestionar, que és la de aquest concepte de l'adaptació. Quan nosaltres estem veient les ciutats com Barcelona, o estem, una ciutat com Lleida, que té temperatures per sobre dels 40 graus, és evident que la ciutat de Lleida no pot seguir sent de la mateixa manera, perquè no pots anar pel carrer. I m'expliquen que el pont aquell que passa sobre el Segre a l'estiu és com morir, travessar-lo, no? Amb 40 graus. Doncs és evident que cal canviar les ciutats per adaptar-se en aquests 40 graus.
Com saben els oients que ens escolten, Tomàs Molina és molt actiu a la xarxa i com que és molt actiu a la xarxa, no és aliè que l'entrevista que li van fer a Catalunya Ràdio va crear certa polèmica per tot el món de les nuclears quan li van preguntar, i avui llegia aquesta notícia, que la central nuclear d'Ascó ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear aquest diumenge al matí una aturada automàtica no programada de l'unitat 2 del sistema de protecció del reactor. És realment perillosa l'energia nuclear? Fins a quin punt n'està a favor, n'està en contra?
Jo vaig dir també aquell dia, jo portava, quan era jove, portava l'adhesiu de nuclear no gràcies a la meva carpeta. I per tant això, aquelles conviccions de joventut, és molt difícil canviar-les. Per tant, per mi, si em preguntes energia nuclear, a mi no m'agrada. Ja està. A mi no m'agrada l'energia nuclear. I si, jo a més jo soc físic i sempre penso, doncs mira, l'energia de fusió, no? El convertim hidrogen en aigua i a més això doncs, i per tant aquesta és la meva, el meu background i encara la meva realitat actual.
Cal invertir en política, senyor Molina, perquè altres països també s'ho plantegin, com per exemple França?
El què?
L'energia nuclear com a principal font d'energia.
Però és que ara mateix la Unió Europea l'ha qualificada o l'ha denominada com a una d'aquestes energies de transició, en el sentit que mentre no tinguem una altra cosa, alguna cosa hem de tenir, no? I aquesta torna a ser la part de la complexitat. El problema d'estar en una campanya electoral i de ser ara, m'ha convertit en una figura pública de política i de seguir, i ho he de saber tot, i no sé, tant més que la setmana passada. No sé, no sóc una persona diferent, sóc la mateixa persona que la setmana passada. Ara em feu opinar sobre moltes coses com si tingués un valor gairebé estructural, no? Però no sóc una altra persona que la setmana passada. I hem d'entendre que el món és complex i fa falta energia. Per qui és l'energia? Doncs per cada un de nosaltres. Aquí hi ha tot de llums, no? I tots a casa nostra tenim llum. Llavors volem que hi hagi electricitat. Si hi ha d'haver electricitat, ha de venir d'algun lloc. Per això, i la prioritat és reduir la quantitat de diòxid de carboni a l'atmosfera. Perquè per l'acord de París, això que parlem tant de 1,5 graus, cal que en l'aire hi hagi 430 parts per milió. I avui estem a 425 o 27, ara no ho he mirat exactament, però estem molt a prop ja de l'acord de París, d'aquests del grau i mig. Per tant, si seguim afegint diòxid de carboni a l'atmosfera, doncs ens anirem en els 2 graus i ja està. Per tant, hem de reduir les emissions i hem de fer-ho perquè la gent volem, no perquè ens obliguen. Si ho fem només obligant, no ho aconseguirem.
Senyor Molina, jo sóc dels convençuts que a Europa cal anar a votar. Sempre cal anar a votar. Ho dic perquè moltes vegades veiem les eleccions europees com allò lluny, que es prenen decisions que ni tan sols a nosaltres ens afecten. I hem vist de la importància d'aquestes decisions, per exemple, a nivell europeu, amb les protestes dels pagesos que hem tingut a casa nostra. Portarà aquestes reivindicacions de la pagesia a nivell europeu?
Sí. Sí, en el sentit que és justament el meu compromís. El meu compromís és intentar fer d'anexa, perquè un dels problemes que tenim per no avançar en moltes coses és perquè no confiem en l'altre. Perquè hi ha com aquesta tibentor, a més que puja de to i que arriba a l'enfadament o a la ràbia, fins i tot. I jo crec que hem d'intentar, o almenys jo és que sóc així, nois, jo sóc d'intentar buscar diàleg, intentar buscar acord i intentar buscar pau social, coses que, no sé per què, però últimament no es porten gens ni mica, no? Un altre dels motius pels que m'he posat i fet aquest salt això del Parlament Europeu és per intentar posar una mica de calma, no? I llavors aquelles reivindicacions que tinguin, doncs portem-les a la persona o a la institució que toqui i tornem-ne resposta. No sé si s'arreglarà amb això, eh? Però com a mínim aquesta sensació de que ningú t'escolta, que estàs com desvalgut, si em donen la confiança, ara més crec que és la primera vegada que ho dic, intentaré fer-ho. Tu em dius alguna cosa, jo m'apunto, vaig al lloc on toqui, ho presento i després et tornaré resposta.
Em pot dir, això no depèn d'Europa, sinó de les decisions que es prenguin a casa nostra i és possible que li compri. Però, Hard Rock, sí o no?
Hard Rock, a mi, torno com abans que deia de la nuclear, a mi pensar que a Catalunya ens guanyem la vida, o sigui, que som famosos pels casinos, no és el que està en el meu cap. No vull ser un Las Vegas, jo, saps? Que vull dir que per tant, si a mi em pregunten, no vull ser Las Vegas. Però també és veritat que algun altre govern havia acceptat el fet que es fessin els casinos i no és tan fàcil tirar... Quan tu t'has compromès amb algú, si tu i jo estiguéssim compromesos, descomprometre'ns té costos, també, no? I a vegades són costos que poden ser molt alts, no? Per tant, els governs que fan han de veure com, si ens hem compromès com a país, com a govern, podem trencar o solucionar aquest trencament de compromís. Però si a mi em preguntes, no m'agrada. Vaja, jo no vull que Catalunya sigui Las Vegas.
Ampliació de l'aeroport, sí o no?
Som un món, o sigui, quan l'aeroport de Barcelona va començar, a Barcelona, quanta gent hi havia? Ara som, l'àrea de Catalunya, som 8 milions de persones. I en un futur serem 9 milions de persones. I tothom vol viatjar. No sé si has viatjat tu últimament amb avió.
Sí.
Doncs ja està. Llavors, la gent volem viatjar, no? Serem 9 milions de persones. Per tant, s'han de planificar les infraestructures de forma que donguin servei als ciutadans. Això vol dir ampliar l'aeroport? Vol dir arribar a un acord de país amb totes les forces polítiques que digui com ho fem, això. Si nosaltres som 9 milions de persones que hem d'anar amunt i avall, hi ha una proposta que és la que està ara sobre la taula i la que s'havia decidit, és la de l'edifici aquest com de servei, que això donaria també una ampliació de la capacitat de l'aeroport. Doncs mira, si no arribem a un acord, o fins que no hi arribem, doncs mantinguem aquest últim acord al que havíem arribat. Però jo el que sí que dic és que el que cal és no estar-se barallant tota l'estona. Carai, perdó, però és que és la veritat. O sigui, siguem realistes, si som 8 milions i després serem 9, i la gent vol viatjar, doncs d'alguna manera s'ha d'arribar a una conclusió que sempre és una balança. Sempre hi ha coses bones i hi ha coses dolentes. I qui no ho entengui això és que no entén la vida, la complexitat de la vida. Hi ha coses bones i coses dolentes en qualsevol relació i en qualsevol decisió que es prengui. Prenguem entre tots la millor decisió i no ens estiguem barallant tota l'estona per tot i sense pausa. És que és una cosa que no em cap al cap.
Li molesta això a la política?
Sí, jo crec que qualsevol persona, quan veu que la gent només es baralla i no arriben a cap conclusió, a mi... Jo sóc persona de trobar acords, perquè bueno, jo crec que els catalans i les catalanes sempre hem sigut persones de trobar acords. I ara aquesta incapacitat últimament aquesta voluntat només de barallar-nos, és que jo no l'entenc. I és un dels motius, insisteixo, pels quals he fet jo aquest salt. Sobretot, jo ja tant de l'aeroport no ho sé, perquè això ja és un tema d'infraestructures que també, de ser sincer, jo tampoc sóc un expert en això, no? Això hauríem de parlar potser més planificadors del territori o gent que en sàpiga més que jo. Jo tinc les meves opinions, però en el tema del canvi climàtic, en aquí sí que no podem esperar. I per això hi he saltat, és a dir, hem d'arribar a acords que permetin prendre decisions i prendre accions. I en aquí jo miraré de fer el màxim possible.
Jo sé que la seva gran bandera per presentar-se a aquestes eleccions europees és la del canvi climàtic, n'hem parlat. Ara bé, també és veritat que ser el número 2 d'Esquerra Republicana al Parlament Europeu és un número capdalt, per tant, hem d'obrir altres qüestions, en sigui expert o no, jo crec que la seva opinió és totalment vàlida i l'hem d'escoltar, per exemple, en temes com migració. Ara em deia Catalunya, per exemple, som 8 milions i arribarem als 9 segur.
Sí.
La migració, la controlem, no la controlem, com cal fer-ho?
A Catalunya serem, amb tota probabilitat, uns 9 milions de persones al 2030, de la qual la majoria no seran nascuts a Catalunya. Això és una realitat. Tot Europa, tot el món, Jo vaig escriure un llibre que es deia L'any que el meu avi va veure ploure, que ja deia, i fa anys d'això, ja deia que la migració, el moviment de les persones, seria un dels motius de conflicte, de tensió, no? Perquè les persones ens movem, no? Les persones ens movem en tots els sentits. Jo tinc una filla que viu als Països Baixos. Per tant, el talent de la meva filla, que és enginyera de ponts i camins, està als Països Baixos. I aquella gent gaudeixen o aprofiten doncs, de l'energia i de que pugui aportar moltes filles i fills de catalans que s'han anat amb una altra migració, no? Que també els ha portat a altres països. Llavors, tot aquest moviment de països serà una realitat. Llavors, hem de veure com a societat com ho volem fer, però pensar que es podrà aturar aquest moviment és que simplement no passarà, no passarà. Per tant, vinga, enfrontem-nos en aquesta societat, però en aquesta complexitat, però fem-ho com a societat, fem-ho amb voluntat de pacte. Aquí torno a dir que, ara m'ho has dit tu, i jo t'ho torno a repetir, que no és exactament, a part de dir-ho, i anunciar i que això passarà perquè hi ha molts llocs del món que s'estan tornant més difícils per viure i per tant hi ha moltes persones que si tenen l'oportunitat es mouran i ja s'estan movent. Per tant, això és una realitat. Ara, com gestionarem això? Si no ho fem en pacte, ens barallarem encara més i serà pitjor. Per tant, busquem el pacte.
I una pregunta per un altre dels problemes del jovent, i no només de Catalunya, com és la crisi habitacional, però fem-ho en gros, perquè el jovent també té la percepció que hi ha una crisi econòmica perpètua a Europa i que mai s'acaba. Com ho solucionem, això?
Tot el que em preguntes està fora del meu camp, que quedi clar,
Jo en sóc molt conscient, que està fora
Però m'ho preguntes un darrere l'altre.
Del seu camp, però també és evident que vostè vol ser eurodiputat sí. I torno a repetir que va de número 2 per Esquerra Republicana.
Vaig de 2 per Esquerra Republicana, de
4. Però número 4, exacte.
I abans no has dit que aquí també venen els de
BNG, Bildu...
No, però també les Illes. Sí. Per tant, som una coalició que agafarà molt de... Jo crec que som més gent i amb més també sensibilitats. Aquesta part de la feina, m'es preguntaves, no? Uh-huh. Jo no sé com... Torna'm a fer la pregunta, perquè s'ha anat. No sóc prou matinal.
Deia que el jovent i no només tenim una sensació...
De l'economia, sí.
Que vivim amb una crisi econòmica perpètua. Des del 2008 fins aquí no hem parat d'encetar crisis econòmiques rere crisi econòmica.
Però és aquest món que està canviant a tanta velocitat que haurem de veure com ho fem. Però jo crec que en aquest sentit, torno a la meva idea... Però només ens en sortirem si aconseguim fer pinya. Només ens i per això arribo jo també, o per això em faig el salt, perquè com que veig que no parem de barallar-nos per totes bandes, almenys intentem deixar-nos de barallar en alguna d'aquestes bandes. Jo sóc així com quadrat, no? I penso que solucionar-ho tot alhora és impossible. Però sí que podem anar solucionant calaixos, fem capses, i a cada capsa busquem una solució per cada capsa, i la suma de les capses farà que entre tots tinguem una vida millor. I això, fins i tot, també ens anirà situant en la resta de les capses que potser no hem aconseguit solucionar. Fem-ho cadascú amb la seva capacitat, amb la capsa que més en sap. Jo vinc amb aquesta voluntat de solucionar les capses que després tindran relació amb les demés. És a dir, que si nosaltres fem que les ciutats... fem que siguin millors, més habitables, fem que es planifiqui millor el concepte del REC, el REC de suport. Hi haurà moltes coses de Catalunya que necessitaran REC de suport. I això ajudarà a assentar algunes àrees del país amb aquelles persones que hi viuen, gent que viu de l'agricultura, de la ramaderia, i això també donarà més pau social i donarà doncs, més capacitat econòmica. Per tant, si apaivaguem i ens adaptem i trobem solucions a coses, la resta de les coses també tendiran a millorar.
Deixem fer-li dues darreres preguntes. Una altra que sí que és del seu àmbit sí. I una que no ho és.
Ah, molt bé.
Anem a la primera. La gestió de l'aigua.
Sí.
L'hem fet malament al país? L'hem fet malament a Catalunya?
Sempre és la pregunta aquesta. Perquè com jo la vinc a dir com la podem fer millor. No em baralleu... No, jo tenia un professor que deia no em baralli vostè, no? No busqueu que jo em baralli ningú, busquem com ho podem fer millor. I fem-ho millor, sobretot.
Fem-ho doncs com ho fem millor?
Hem d'anar a la reutilització. La, tindrem, sobretot, som més gent, fem servir més aigua. Quan jo era petit em dutxava un cop per setmana i ara em dutxo com a mínim 7. És a dir, que només per l'aigua que em tiro per sobre faig servir 7, i tu igual, bueno, tu no, però jo sí, faig servir 7 vegades més aigua que quan jo era petit. I això és una realitat. I tenim menys aigua. Per tant, ja es veu que l'equació no quadra. No? Per tant, això no funciona. Què podem fer? Per exemple, reutilitzar. Ara ja som capaços d'arribar fins al 25% de reutilització a l'àrea de Barcelona. Tot Catalunya, sense excepció, ha d'anar a reutilitzacions al 25%, com a mínim. Vol dir que l'aigua que surt de les nostres ciutats es tracti de forma adequada perquè pugui després tornar a entrar en el cicle de l'aigua i tornar a ser utilitzable. Això ho podem fer només els catalans? No. Perquè aquí cal pasta. I cal, sobretot, una planificació. Cal estructurar-ho. Aquest hauria de ser un dels plans que tot el sud d'Europa ha de tenir, per assegurar-nos ni que sigui l'aigua de subministrament, que és una cosa. Després, l'aigua de treball dintre de la pagesia o dintre de l'agricultura també necessita reutilització, almenys la de l'agricultura, però la de la ramaderia. L'agricultura necessitarà reg de suport. La vinya necessitarà reg de suport. Si volem seguir tenint vinya, necessitarem treballar amb el reg de suport. Però això també pot ser un esperonament econòmic, perquè sempre parlem, a part ara tristament d'Israel, doncs per la guerra de Gaza, però també perquè són els capdavanters de molta de la tecnologia que utilitzem, per exemple, en rec. No? Nosaltres hauríem de ser els capdavanters de la tecnologia en rec a tot el món. Ja que som els primers que ens hi enfrontem, doncs fem-ho bé i exportem aquest nou coneixement. O els incendis forestals. A Catalunya, els bombers de Catalunya, els GRAE, són el number one al món sencer, els que més en saben d'incendis forestals, de planificació i de com enfrontar-se al foc d'una manera diferent a com s'havia fet sempre. Els alemanys no tenen ni idea i tindran incendis forestals. Els francesos no tenen, potser una miqueta més, però els danesos ni idea en tenen d'incendis forestals, perquè no n'han tingut mai i s'hauran d'enfrontar incendis forestals. Doncs també podem ser els capdavanters, que ho som, però no només amb filosofia o amb sabem la ciència dels incendis, sinó fins i tot amb infraestructures, algunes bombes que siguin més adequades. És a dir, que pot ser també una oportunitat econòmica i de lideratge que fem des de Catalunya.
I ara que em parlava de la qüüestió i del país amb Israel, 33.000, més de 33.000 morts sobre la taula, més de 75.000 ferits sobre la taula, i un té la sensació que Europa s'ho mira.
No ens hauríem de mirar, hauríem de participar-hi més. Jo, en aquest, tornes a anar a les meves arrels. Jo sóc d'Hora 3, no saps què és, però era un moviment cristià que es deia Amistat, Fe, País i Església, i que estava basat en un mètode que es deia veure, jutjar i actuar. Jo, des de que era un adolescent, doncs veig les coses, perquè em van ensenyar a fer això, no? Veure, jutjar, no en el sentit de si està bé o malament, sinó en el sentit de què hi puc fer jo, i actuar. Com puc actuar jo per parar la guerra de... No sé, si sóc europarlamentari, també no podré deixar de posar-hi la meva visió cristiana en el tema. Evidentment que l'aturar les guerres és de les primeres posicions dintre de la meva visió cristiana del món. I, per tant, fer el que pugui per aturar la guerra, creu-me que ho faré.
Tornarem a veure Tomàs Molina a TV3?
Ja veurem. Si no surto, espero que algun dia sí.
I encara que surti, tornarà?
Soc gran, jo. Jo tinc 60 anys. No? També és un altre dels motius, és un moment vital de la meva vida. Si m'hagués de fer això amb 40 anys, no ho hauria fet, no m'hauria passat pel cap. Ara, tu ets molt jove i et costarà d'entendre-ho, però quan et vas fent gran, també veus les coses de forma diferent. Jo ara crec que puc aportar aquí... Jo crec que abans et dèiem la Divina Providència, i crec fermament, creu-me. Ara sembla una tonteria i tu ets jove i no sé, però jo crec que quan et vas fent gran també et vas tornant més diferent, no? Crec en la Divina Providència. I ella m'ho ha anat posant, la meva vida me l'ha anat posant, la tesi, el no sé què, no sé quantos, l'edat, i ara crec que puc fer aquest servei. Ho crec sincerament, i intentaré fer-lo el màxim de bé possible, si em donen la confiança. El que sí, jo crec que si alguna cosa he projectat respecte a mi, és que sóc una persona que quan es compromet, es compromet. I això no tingueu cap dubte, que si em comprometo, allò intento... No sé si ho aconsegueixo, però que ho intentaré, no tingueu cap dubte.
Per cert, pels membres del meu equip, no ho he dit jo, ho ha dit Tomàs Molina en repetides ocasions. Tu, que ets molt jove. Tomàs Molina, meteoròleg, número 2 per Esquerra Republicana a les eleccions europees i número 4 per aquesta llista de coalició a les europees. Que vagi molt bé. Molta
Moltes sort. Gràcies.
Ràdio Estel.